Canyet, hola, Celles, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Per cert, d'aquí uns moments en aquest estudi el director de cinema Oriol Paulo i l'actriu Adriana Ugarte per presentar-nos una pel·lícula que s'estrena el pròxim dia 30 de novembre, és a dir, d'aquí dues setmanes, que es diu Durante la Tormenta. Ara ens en vindrem a parlar aquí al món RQ, però abans parlem de Beats, i avui hem de parlar de l'Smart City, que es fa a la Fira de Barcelona, a la Fira de la Gran Via de l'Hospitalet, on Seat ha presentat el seu últim darrer model de vehicle.
Sí, molt, molt interessant. Una fira molt important. Pensem que hi ha la participació de més de 700 ciutats. Parlem de ciutats intel·ligents. Barcelona sortia un recent informe, ha estat qualificada com la tercera ciutat més intel·ligent després de Singapur i Londres. Alguna cosa estem fent bé. 700 ciutats, 100 alcaldes, més de 400 ponents. Recordem que també hi ha un congrés associat a la fira i més de 850 empreses participen doncs, en aquest esdeveniment. Ens ha cridat l'atenció al darrer... Seat ha presentat moltes coses, en temes de mobilitat, però jo en destacaria el darrer model que ha presentat Seat, un vehicle elèctric per una sola persona, urbà, modern, connectat i, a més, controlable amb el mòbil. Es diu EXS i és un patinet. M'ha fet gràcia.
Oh?
M'ha fet gràcia.
Comences sent cotxes i acabes sent patinets.
Correcte.
Sí,
és un concepte que jo crec que ens hem de parlar molt, que és el de la micromobilitat. És el de la mobilitat aquesta de l'últim quilòmetre, de quan arribes a la feina o de quan arribes a casa. És un vehicle que estarà disponible ja a finals d'any, costa 599 euros i es distribuirà a tota Europa. Jo crec que ho petarà bastant. I això enllaça amb marques d'automoció, com per exemple BMW, que treu una bici elèctrica, que és fantàstica també, o altres marques de cotxes que el que fan és treure els seus vehicles individuals, monopersonals.
Estan elèctrics. Passant coses molt interessants en la mobilitat urbana. Cada vegada diem hem de fer servir el transport públic, però llavors fins on arriba el transport públic necessitem un altre vehicle per acabar d'arribar fins on anem. També això és un repte per les pròpies ciutats i per la mobilitat interna, perquè quan ara veus doncs, els patinets que es mouen elèctrics, que cada vegada n'hi ha més per la ciutat de Barcelona, per exemple, doncs el repte és evident entre els vianants, les bicicletes, els patinets i tots els vehicles que s'estan movent per les voreres o pels carrils bici. A banda d'això, l'Smart City Expo és una d'aquelles coses que va començar fa uns anys com una coseta petiteta a l'òrbita del Mobile World Congress, dient, escolta'm, ja que som una ciutat així, i cada vegada s'està convertint en un esdeveniment més important, on es presenten coses més xules, més interessants, i que cada any doncs, es fa més gran, vaja.
Altres novetats, vehicles connectats amb Alexa. Aquest assistent de veu que parlàvem d'Amazon, doncs mira, ja el tens al cotxe, ja pots controlar les funcionalitats del cotxe.
Recordes quan érem petits i veiem Kit, el cotxe
allò?
Fantàstic?
Allò? Ja el tens.
Algun dia arribarà, doncs mira, Kit té veu de dona i es diu Alexa.
Una altra cosa molt interessant és aquesta cooperació públic-privada entre SEAT i l'Ajuntament de Barcelona i que mitjançant el navegador Waze, un navegador que ara és de Google, amb tecnologia israeliana, que molts fem servir, és aquest navegador que de manera anònima comparteix la teva localització i llavors saps amb els Waze.
T'avisa de si hi ha un accident...
És una aplicació que em va recomanar la Rahola i que és meravellosa, només té un problema molt greu. Molt greu. Per mi, molt... Vaja, molt greu.
A veure.
No és greu, però és que és ridícul.
Ara ens tens alerta.
És ridícul, que és la veu dels carrers.
La veu dels... Ah, jo el tinc en mut, no ho sé.
Jo no, clar, no, clar. Jo recomano la gent que té guais. Tu agafes i dius... Però diu...
El
català,
sí,
per exemple, al carrer... Maragall.
Maragall.
No, Maragall. És a dir, és que no s'ha dit ni Maragall. Maragall. És a dir, és una cosa...
Un argentí. Surt un argentí directament.
No, és una noia que té una veu preciosa, però que quan devia, com ha de dir, tots els carrers de tot el món, deu estar dies i dies gravant... Sí, és molt ridícul, vaja.
I no té suport.
Si
no, no té suport de català.
De fet, no el faig servir com a enganyet, sense veu, jo perquè a mi em posen les veus electròniques.
Vinga, què més coses, va.
Una de les coses que a mi em té també inquieta és aquesta gran botiga de Seat, en principi, que estan aquí organitzant a la cantonada aquesta, a la plaça dels 5 d'Oros, que veurem, no sé, ara que veiem tantes novetats de Seat, a veure si algun dia allò ho trauran allò allà davant i diuen que serà una cosa absolutament espectacular. Perquè el món digital... Allò que dèiem que fa anys, no? Tot està al núvol, tot passa al núvol, tot és digital. Doncs s'està fent cada vegada més físic. Fins i tot els likes de Facebook. O sigui, tu pots anar a una botiga, no? Això és a Macy's, de fet, de moment han començat a fer-ho als grans magatzems nord-americans, i ja tens el botó aquest de m'agrada, l'okay, aquest dit cap amunt, aquest polze cap amunt, doncs ja el tens físic... que tu l'apretes físicament a sota dels, de les coses que tu vols comprar i que t'agraden.
Què ha fet Facebook? Facebook ha agafat els productes, ha agafat una sèrie de productes que els anuncia ell a la seva xarxa o bé a Instagram, i els ha tret de les xarxes i els ha portat, doncs, amb una cadena com és Macy's. Ha fet una sèrie de pop-ups, de botigues pop-ups, de petits angles, corners, on hi ha, a banda dels productes, hi ha com un marc que tu pots fer la foto amb el producte i penjar-la a Instagram. Hi ha un botó físic de like, i això surt a Facebook, i veus allà, aquest producte li ha agradat a tantes persones, i el pots comprar, òbviament. Mm-hmm. Això ha fet una prova amb diversos llocs, fins a 7 o 8 botigues a tot els Estats Units. Jo crec que ens podem començar a preparar a veure això. Segueix una mica l'estela de l'Amazon Go, el famós supermercat d'Amazon, on tu agafes i no passes per caixa, surts i ja t'ho han cobrat.
Anem al hem de la setmana, aviam, quin és aquest?
L'anticipadíssim telèfon amb pantalla plegable de Samsung.
Sí.
Serà caríssim, ja ho avisem.
Home.
Serà molt car.
Què vol dir pantalla plegable? Perquè l'altre dia intentava explicar, no ho entenia ni jo.
No és una pantalla. O sigui, abans teníem els típics Motorola, aquells que es plegaven,
sí,
no? El típic telèfon plegable.
Sí,
fins i tot n'hi havia que hi havia dues pantalles que es plegaven.
Sí,
i tenies...
correcte, sí.
No. Això és una pantalla que tu, quan la desplegues, no hi ha una línia al mig que separa una pantalla i l'altra, sinó és un mòbil que tu, quan l'obres, tens una pantalla gran, quadrada, tota una pantalla que tu la pots tocar banda a banda, sense cap línia ni cap separador.
I com es fa això?
És una tecnologia que porten anys desenvolupant, que ja fa anys que al Mobile World Congress estem veient pantalletes plegables, enrotllables, de tota mena, però que...
La veiem de lluny. Generalment la veiem de lluny.
No t'ho deixen tocar.
No t'ho deixen tocar gaire.
Sembla que aquest telèfon es dirà Samsung Galaxy F i costarà uns $1,770. $1,770 de sortida. Sortirà, diuen, conjuntament amb el Galaxy S10, el seu format genera una pantalla pràcticament quadrada, com dues pantalles d'un Galaxy de costat. O sigui, tu poses dos telèfons de costat i tindràs una superpantalla. La gràcia és que llavors el plegaràs i a l'altre costat tindràs una pantalla també de telèfon normal. Evidentment, el que han de fer Google i Samsung ara, perquè ells van amb Android, és desenvolupar, de fet ja ho estan fent, un sistema operatiu perquè pugui funcionar amb aquest dispositiu.
Que l'amic Joan Foguet em diu que hi ha un text en català, el de Wise.
No és.
Perdó. Gràcies, millor ho miraré.
El descarregarem.
Aquí és el Miquel, que es veu que ho fa molt bé.
Sí, de bo.
Llavors recomano, clar, sisplau, que ho poseu en castellà, només per veure les barbaritats que ja sentireu.
Sí. Maragall,
no ens el perdrem.
Bueno,
una cosa tremenda.
Sí. Sí, sí, fantàstic.
Anem a l'aplicació de la setmana.
Home,
vinga,
jo crec que ve molt a tomb en un dia com avui. La podeu trobar... És una aplicació que es diu Dada, i la podeu trobar a la web...
Dada?
Sí, dada.career. Dada.carrera, career en anglès. És una aplicació feta aquí a Barcelona i que serveix per trobar feina, per referir i trobar feina. Una mica la borsa de treball de RAC1, però és una manera molt diferent de penjar el teu currículum i de dir quines habilitats tens. O sigui, quan tu busques feina, li dius més o menys de quin sector busques, enginyeria, comunicació, arts escèniques, d'on sigui, i llavors el que et fa és jugar. Et proposa una sèrie de jocs de mòbil i que vas jugant, i amb allò vas fent les teves habilitats, vas passant pantalles i et va fent un mapa. Et diu, escolta, doncs mira, tens, ets constant, ets creatiu, tens capacitat d'improvisació, d'acord amb els jocs que et va posant. I allò et fa el teu perfil. Llavors tots els anunciants que hi ha allà diuen, mira, a veure, necessito una persona amb aquestes característiques, i d'acord amb el que tu has jugat et fa match, diguéssim, et fa una proposta de feina. És una aplicació molt interessant, està molt ben feta. Jo pensava els jocs seran una mica rancis. No, al contrari, estan molt ben pensats. Es diu Dada, la teniu per Android, la teniu per iOS, i està feta aquí a Barcelona.
Molt bé. Anem a coses del futur, per exemple,
Sí, focals. Fa molt de temps que parlem d'aquestes ulleres que ens permetran veure informació al voltant del nostre món.
Saps que jo, això, almenys el Google Glass estàs parlant.
Exacte, sí. Però... Sí. Clar, Google Glass va ser com els guerrers de l'espai de Bola de Drac, eh? Vale? Allò, baixaven de l'espai...
Sí, vam provar aquella... un dia aquí al món a recull...
No.
Sí, va ser complicat.
Què passa? Que allò era l'inici d'una tecnologia de realitat augmentada que cada vegada anirà a més, cada vegada... Aquí ho diem des de fa molt de temps ja. Arribarà un dia, no tard, eh? Nosaltres un dia vam vaticinar abans del 2025, o sigui, vam permetre'ns posar la data, en què deixarem de tenir telèfons mòbils, no et portarem
fora,
el telèfon
fora.
Mòbil, no hi haurà
fora,
mai més
fora.
Ni la pantalla plegable, ni desplegable.
No
hi haurà telèfons mòbils perquè tota la informació la veurem a través de les ulleres que durem, d'unes lents de contacte que durem i d'un petit pin, diguem-ne, que tindrem a l'orella que ens servirà d'altaveu. Aquest és un següent pas que millora la tecnologia Google Glass.
Sí, vam dir que les Google Glass eren un prototip en la bona direcció, en una direcció interessant que valia la pena explorar. I aquesta vegada una empresa que es diu North, de Canadà, ha tret unes ulleres que es diuen Focals. Focals. Focals no pretén ser... No pretenen ser unes ulleres futuristes que et facin veure com un marcià pel carrer, sinó que són unes ulleres normal i corrents, com les que podem portar alguns de nosaltres, però que aquesta vegada estan connectades, i tornem-hi, estan connectades amb Alexa. La tecnologia és molt diferent de les Google Glass. Les Google Glass et projectaven la llum a la teva retina, diguéssim, t'il·luminaven l'ull. Això el que fa és fer servir el vidre com una pantalla. És més, no porten aquella controvertida càmera que podien estar filmant mentre parlaves.
Que són les que porten les Spectacles, que són les de Snapchat. No hi ha càmera, però en canvi et projecten informació sobre el lloc on ets, sobre el lloc on has d'anar, sobre el temps, sobre l'economia, sobre les notícies.
O sobre el Waze, et posen la fletxa dreta i esquerra.
Ara, el pas següent, Jordi, serà el de tu tens una persona davant que no recordes. És allò típic que tens algú que no recordes ben bé qui és. Qui era aquest?
Ui, això passa moltes vegades.
Amb aquestes ulleres que tindrem en el futur. Exacte, i vas intentant allargar la conversa a veure si aconsegueixes.
Em dirà qui és.
Hola, crac. Mira, el Jordi Basté, l'últim dia que el vas veure és tal.
Allunya.
Màquina.
Ei, màquina. Màquina, sí.
Fenomen, què passa?
No caldrà mai més. Sabràs qui és, sabràs l'última vegada que l'has vist. Hola, Mita.
Mita, un altre, Nieto, grandíssim. Mita és Toni Aire, màquina és Xavi Hernández. I crac és Puyol.
Sí.
I perquè la meva vida cadascú té... Què tal, crac? Puyol.
Què passa, màquina?
Hola, Mita. Toni Aire. I què passa, màquina? En Xavi Hernández.
A veure, la gràcia de les ulleres és que no pretenen ser un enginy tecnològic, pretenen ser unes ulleres normals fins que les has de pagar, que són a partir de $1,000. I, de moment, si voleu anar al showroom, només us les podeu emprovar a Brooklyn o a Toronto. Si sou per allà i passeu, ja sabeu.
Bé, anem al vídeo de la setmana?
Som-hi?
Sí, home, ja crec que també ve molt a tom, malauradament, però jo crec que és un petit gran homenatge al Stan Lee. Algú ha penjat a YouTube tots els cameos, ja sabem, Stan Lee, el creador de Spider-Man, d'aquest univers Marvel, el Hulk, els Vengadors, els X-Men, tots aquests.
Tots els
bons. Tenia la gràcia de sortir a totes les seves pel·lícules, les pel·lícules de la Marvel. Des de les més antigues, les primeres del Hulk...
Sí, sortia ell.
Que era el Lou Ferrigno, encara, aquell senyor culturista...
Ell ja hi era.
Pintat de verd, ell ja hi era.
És un dels reis dels cameos, el Stan Lee.
Ell i Hitchcock són els reis.
Té molta gràcia veure'ls tots recollits,
sí,
no?
Un vídeo
que ara el publicarem a través del Twitter del programa, i així tots els fans de Stan Lee doncs, poden veure... No cal anar-los buscant, recopilats en un sol vídeo els seus cameos a les pel·lícules més populars.
Anem al videojoc de l'any.
És una hipèrbole. És una hipèrbole.
Aprofitem que no hi ha Albert avui per colar-li el videojoc de l'any. És el videojoc del Llimo, el Llimo, aquest popular youtuber, aquest personatge, radiofonista, Llimo, comunicador. És excepcional. És un Street Fighter. És un Street Fighter on el Llimo vol conquerir, viatge en el temps per conquerir la primera posició damunt dels líders mundials. Per exemple, vol aconseguir la primera posició en pacifisme, lluitant contra Gandhi. És clar, el Gandhi no ofereix resistència perquè ell lluita amb la no violència. Lluita contra Hitler, lluita contra Cleòpatra, que és una celebrity de l'època. Llavors té els seus fans, els seus followers. No, està molt ben fet, de veritat. El joc es diu Llimo Pole Fighter. Vol lluitar per la pole position.
Ara estem lluitant contra Gandhi,
Sí, que el Gandhi no ofereix resistència.
Però escolta'm, Gandhi és el nivell 1, no? O sigui,
sí,
estem matant Gandhi.
Sí, però
que
el nivell 2 ja tens Hitler, eh? Ja tens Hitler...
I qui vas passar i qui ja ve?
Hitler, Cleòpatra, després lluites contra Nostre Senyor, que porta la creu.
Jesucrist amb la creu, és veritat, el vaig veure ahir.
És
molt heavy, aquest, és molt fort, però,
Sí, sí.
Està musculat.
No, Jesús. Sí, sí. I després lluites contra Oomill, que és Llimo al revés, és el seu anti-Llimo. No, està...
Home, és un joc molt políticament incorrecte, però que els fans de la Street Fighter... I a més està ben fet,
molt ben fet.
Aquesta estètica pixelada que ens recorda la Street Fighter dels 90.
Sí.
No, està molt ben fet.
Anem a la realitat paral·lela, aviam.
Home, ahir va ser dia Game of Thrones.
Sí, senyor.
I, evidentment, sempre que hi ha una novetat de Game of Thrones, la xarxa embogeix, especialment Twitter. El hashtag que es va fer servir ahir per anunciar la data d'emissió de la darrera temporada, data gent genèric, perquè van dir abril del 2019, va ser el hashtag for the Throne, que era el hashtag que portava afegit, a més, un tron de ferro petitet. L'any passat, la setena temporada, quan la van anunciar, van fer servir el hashtag Winter is Here. Aleshores, clar, ahir el for the Throne es va convertir, traduït al castellà com a por el trono, es va convertir en un trending topic, evidentment, global. La xarxa va embogir, l'HBO va fer servir una sèrie de fotografies amb moments i frases emblemàtiques de les 7 temporades de la sèrie, i un anunci, un clip espectacular, que ara mateix també retuitejarem. Cada batalla, cada traïció, cada risc, cada lluita, cada sacrifici, cada mort, tot això s'ha fet pel tron. Els fans de Game of Thrones estan encantats de la vida, i grans frases de gent que els va resseguir, no? Winter is coming on spring, aquesta era una de les més populars. L'hivern ara arribarà a la primavera, i a mi la que més gràcia em va fer era un senyor que va tuitejar: aquesta és la forma correcta d'aguantar la porta? Is this the right way to hold the door? Perquè té la història aquella del Hodor, i té una mena de falca ell a la porta de casa seva amb la cara del Hodor, que li serveix per aguantar les portes de casa. Els fans de Game of Thrones van embogir ahir amb tota mena de gifs animats i de reaccions exagerades per aquesta vuitena i última temporada que arribava.
Vinga, volant, aquí seguim avui.
Va, aquest avui és obligatori, eh? Aquest és obligatori per tots els fans de l'animació i especialment de Pixar. És un compte d'Instagram que el que fa és d'una dissenyadora, la Lance Pan, que el que fa és, li envia una foto i us converteix en un personatge de Pixar.
A tu.
A tu, eh? Però no el gràfic dos dimensions de la teva foto com a Pixar. No, no. Et fa el model tridimensional de personatge, te'n dona el model.
Has d'olvidar alguna
cosa? Sí, a canvi que li pagués l'hora, la feina.
És una feina.
És una feina. Cobra $25 l'hora, que tampoc és cap cosa. I un dibuix d'aquests, doncs, bueno, hi ha famílies senceres aquí posats, pot arribar a costar fins a $500-600.
La gràcia no és que sigui com una il·lustració. No, és que et fa el personatge en 3D, perquè llavors tu des de l'ordinador pots moure el teu mini-jo de Pixar, el pots moure com vulguis, no?
Són preciosos.
La gràcia, a part, ho fa molt
bé.
Com
es diu? Torna-ho a dir.
Es diu Lance Pan, tal com sona, Lance-Pan. Lance-Pan. Ara ho tuitem i ho pengem a les xarxes.
Bueno, Celles i Ganyet, moltes gràcies.
Un plaer.